Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Bé, doncs mira, aquí hem reenganxat amb una cosa que vam escoltar la setmana passada, no?
Sí, la setmana passada, que vam acabar amb una compositora, amb la Sophie Gale, però vam acabar el programa amb una obertura de Fanny Mendelssohn, que és aquesta música amb la que hem començat avui l'espai, i una mica com a preàmbul, com a presentació del que parlarem avui, perquè avui, evidentment, doncs, ja ho vam dir l'altre dia, avui parlem d'una extraordinària compositora, una de les grans, grans de la història de la música, i de la qual, que és Fanny Mendelssohn, germana del famós compositor Félix Mendelssohn, germana gran, però és una compositora que se l'està una mica recol·locant on li toca, però com veurem més endavant, fins i tot en les èpoques que ha sigut més desconeguda, la seva influència en el món de la música ha sigut determinant. I en tota la seva influència en el romanticisme alemany del segle XIX és més que notòria. Podríem dir que fins i tot que el famós compositor Félix Mendelssohn, el seu germà, no seria el que és sense ella, i ella tampoc hauria sigut el que va ser sense el germà. És una relació molt interessant, molt, molt enriquidora, molt bonica, i de la qual parlarem avui. Bé, com estem sentint aquesta obertura que estem sentint, ja il·lustra una mica la qualitat d'aquesta extraordinària compositora, no? que no té res a envejar-li a ningú, i a més té tota aquesta olor de principis del romanticisme, eh? Fanny Mendelssohn, com dèiem, és la germana gran de Félix Mendelssohn, és la primera filla de Moses Mendelssohn, que era el seu pare, i és innegable l'ascendència jueva, de la família, com hauràs endevinat. Ella va néixer a Hamburg el 1805 i va morir a Berlín el 1847.
Va durar, de fet, o sigui, va ser breu la vida, també, no?
Va morir molt jove, va morir amb 42 anys, si no em fallen els càlculs.
Sí, 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 sí.
Va tenir una vida molt, molt intensa, curta, però alhora, com dèiem, molt, molt intensa. Ella va escriure més de 400... Bueno, té catalogades 466 obres. Us he enganyat, eh? He dit que era filla de Moses Mendelssohn. És mentida. Moses Mendelssohn era el seu avi. Era un famós filòsof alemany de cavall entre el segle XVIII i XIX, i el pare era Abraham Mendelssohn, que era el fill de Moses. Perdoneu el lapsus, perquè... Però bé, bueno, tant pel pare com per l'avi...
Podria ser pitjor
l'error, sí. Però tant pel pare com per l'avi, com dèiem, és innegable l'ascendència de jueva de la família. De fet, el cognom Mendelssohn és un compost de Mendels i Son, que Son, S-O-H-N, en alemany, vol dir fill. Per tant, Mendelssohn vol dir fill de Mendels. Aquest seria el... I és l'apel·latiu, la manera jueva de la tradició jueva de posar el primer cognom als fills. Bé, doncs, Fanny Mendelssohn, parlarem bastant, que ningú es molesti, ja parlarem de dones compositores, però parlarem molt del germà, no perquè sigui més important o menys, sinó perquè Ells, de fet, tenen moltes coses en comú i moltes característiques seves i la seva evolució musical, com dèiem, ha anat no només lligada, sinó que ha anat entrellaçada entre ells. Eh? Uh-huh. Ell, Fanny Mendelssohn, igual que el seu germà, va ser una nena prodigi. I ja de seguida, ells eren d'una família benestant. Eh? Com dèiem, l'avi era filòsof, el pare era banquer. Normalment els que són banquers jefes, doncs, bueno, són famílies benestants. Eh? Això és una vella tradició a sí, tot el món. A tot el món.
Mira que et diré que continua passant. Eh?
Continua passant. No té res a veure amb la religió, això. Eh? No. Té a veure amb la professió.
Sí, exacte. Amb el compte bancari.
Aquí mateix. Però bé, com dèiem, bueno, però era un important banquer, com dèiem, berlinès, però era un filàntrop, un gran amant de la música, de la cultura, de l'art en general. I bé, era un home que protegia les arts i les vivia d'una manera molt intensa. D'aquí que ell va voler donar als seus fills, als seus dos fills grans, els dos fills petits van tirar per un altre costat, però els dos fills grans els va voler donar una bona educació musical i humanista. Però alhora es va adonar que aquests fills seus, doncs, tenien unes qualitats, una no diré facilitat, però sí una predisposició i un desenvolupament musical a l'estil de Mozart, podríem dir. De fet, ells, quan havien parlat de Mozart, te'n recordes que Mozart havia fet molts viatges i de nen prodigi amb la seva germana i el seu pare, no? Doncs aquí passava bastant el mateix. De fet, ells ja van viatjar molt i sobretot els viatges que feien no eren viatges de vacances, com ara. Bueno, com ara, vull dir, com ara quan viatjàvem.
Exacte, quan encara es podia sortir.
Quan es podia viatjar, que viatjàvem normalment per hobby o per vici, si em permets la llibertat.
Sí, sí, sí. Ara,
doncs, bueno, ells viatjaven per estudis, de molt joves, em sembla que amb 10 o 12 anys, van fer un viatge a París i van estar en una llarga estada. I allà van entrar en contacte amb uns professors de l'època molt, 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 molt famosos. Mira, escoltarem ara una música i després continuem explicant. No és de Fanny Mendelssohn, però sí que és d'una dona compositora, que és Marie Bigot.
Però aviam, Lluís, estem parlant de Fanny Mendelssohn i el primer que fas és ficar-me una
sí.
música d'una altra.
Et poso una música d'una pianista i compositora francesa, Marie Bigot. Bigot, a la catalana seria Bigot, B-I-G-O-T, Marie Bigot. Aquesta compositora i pianista era una extraordinària pedagoga i aquesta va ser, en aquest viatge a París, en aquesta llarga estada que van fer a París, va ser la professora de piano de Fanny Mendelssohn. Era aquesta dona, Marie Bigot, aquesta pianista, era tan famosa a l'època que es diu que el mateix Beethoven li va regalar un manuscrit dedicat de la seva famosa sonata per piano Apassionata. Es veu que ell l'havia conegut, l'havia assistit a algun concert d'ella i va quedar fascinat i meravellat per aquesta... per la seva, per aquesta extraordinària intèrpret I això, ella estava en possessió d'un manuscrit dedicat del mateix Beethoven de la sonata apassionata. Bé, això que estem sentint és un fragment d'una suite d'estudis, però bé, no deixa de ser una música molt, molt, molt interessant i que exemplifica bé tot el moviment, no només compositiu, sinó fins i tot d'ensenyament, docent que hi havia en aquell moment, com es movien les coses i com els diferents centres culturals doncs, atreien a la gent cap allà per poder estudiar, per poder-se formar i per poder tirar endavant. També aquí Fanny Mendelssohn va entrar en contacte amb un altre pedagog i compositor que es deia Zelter, Carl, el nom complet és la que era Carl Friedrich Zelter. Amb aquest, mira, sentirem ara també una música, malgrat sigui de les compositores, posarem una música d'un home, ara d'un compositor, un momentet, i després us explico el què.
Primer em coles una música que no és de la persona que estem parlant i ara em poses aquí una peça de viola només perquè tu ets violista. No em sembla bé, eh? Vull dir, estic començant a enfadar.
Bueno, com que et tinc apreci i sé que ho fas amb tota la bona intenció, et permeto la llicència. No ho he posat per això, però bueno, podria semblar-ho, eh? Podria semblar que es combrés cap a casa.
Sospitós.
No. Mira, ara t'explicaré i explicaré una cosa que jo quan ja la sabia, no exactament de Fanny Mendelssohn, jo ja ho he vist, això que explicaré ara, i ja en el seu moment quan ho vaig veure em vaig quedar garratibat, però ara m'hi he tornat a quedar. Mira, Carl Friedrich Zelter, que és el compositor d'aquesta obra, és el que va ser professor de contrapunt de Fanny Mendelssohn. Ara explicaré què vol dir això, el contrapunt. Eh? Aquest home tenia fama de ser un extraordinari professor de la teoria musical, sobretot de la fuga i contrapunt. Recordem que les fugues sempre han sigut l'obsessió dels compositors. Eh? Bach, amb els seus preludis i fugues, Beethoven, que ja sempre, per demostrar-se ell mateix que en sabia, doncs feia fugues. I les fugues, recordem, que són aquelles compositors on hi ha un tema, una melodia, que pot ser molt curta o més llarga, és igual, però que és com un cànon, recordem, és com un cànon, però més complicat, amb més entrades i més veus, i a més les fugues poden donar lloc també a que després el tema es faci al revés i ha de quadrar, realment
mal a les mans la cosa, no?
Sí, però és molt difícil fer. Ara, els que en saben, quan estàs davant d'una fuga ben escrita, va, és per treure't el barret. I ella, doncs, com no, va anar a estudiar fuga i contrapunt amb aquest compositor i pedagog, però sobre, a més, li va ensenyar la tècnica del contrapunt doble. I ara em diràs, què és el contrapunt doble, Lluís? Oi? Ara em diràs això.
Sí, doncs, evidentment.
A veure, digue-m'ho.
Què és el contrapunt?
El contrapunt doble. Albert, doble. El contrapunt doble.
No, és que la primera part ja m'he perdut. Sí.
No, el contrapunt és quan hi ha una melodia. Mira, la paraula de contrapunt en realitat vol dir nota contra nota. Punkt contra punkt, que seria en alemany, en realitat vol dir nota contra nota. I és quan
punt contra punt traient totes les vocals.
Ah. Bueno, en alemany, sí.
Val.
Però el que és que a partir d'una... Hi ha una melodia inicial, primera, que d'aquesta melodia se'n deriva una altra que li va una mica a la saga, eh? Però alhora fa l'acompanyament o fa la segona veu que la complementa. Però aquesta segona veu és nascuda a partir de la primera. No vol dir que s'hi assembli, eh? Vol dir que respecta les normes harmòniques, respecta els tons, perquè la melodia pot ser una melodia molt lenta i, en canvi, el contrapunt pot ser una cosa de moltes notes, eh? Però, d'alguna manera, respecta l'estructura, diríem que és com un derivat, eh? Això seria això. Però el contrapunt doble és quan, perquè el compositor en el contrapunt pot agafar el tema i modificar-lo, llavors el contrapunt va modificant-se. Però el contrapunt doble és quan el compositor juga amb la melodia inicial i amb la segona melodia i les va variant les dues i fa que tot vagi quadrant tota l'estona. M'entens? En el contrapunt normal en varia una i l'altra es deriva. Però en el contrapunt doble, qualsevol de les dues es pot invertir, es pot fer mil coses i sempre ha d'anar quadrant tot. M'entens? És molt complicat.
Molt, molt.
I, però llavors, a més, aquí encara ella va aprendre a fer una cosa que això jo no ho he vist, no només ho he vist, sinó que ho he tocat. Hi ha una peça de Mozart que és així, suposo que en té més, però n'hi ha una que és així. Però Fanny encara va reblar el clau amb això, que és quan fas el que en dius el Fanny en deia les fantasies, cànons fantasiosos, em sembla que en deia. Ara a veure si me'n recordo bé. Jo diria que eren cànons fantasiosos. Què és? Una melodia principal, no?
Sí.
I una segona que li fa el contrapunt, vale? O que li fa l'acompanyament. Però aquesta segona és la primera està escrita, vale? Agafes tu la imagina una partitura i la primera està escrita i la vas llegint, no? Doncs el segon intèrpret agafa aquest full, aquest mateix full, el posa al revés i en comptes d'en clau de sol toca en clau de fa i aquesta és la segona veu. Entens? És com si tu agafessis un text i fessis que quadrés, llegint-lo de dalt a baix o de baix a dalt, però de baix a dalt, quan llegeixes de dalt a baix, o sigui, quan llegeixes de dalt a baix o de baix a dalt, no diu el mateix, eh? Però quadra tot, m'entens? És molt complicat, però és fer que quan tu estàs fent una... Això és complicadíssim, perquè quan tu estàs fent una melodia, ja estàs preveient que aquella melodia al revés serà l'acompanyament o serà la segona veu, saps? Quan tu escrius la primera nota de la melodia, estàs escrivint l'última nota de la segona veu. I quan acabes d'escriure i quan escrius l'última nota de la primera veu, estàs escrivint la primera nota de la segona veu. Entens? No, és una bogeria. Jo no m'ho puc imaginar com es fa això, eh? Jo sé que es fa perquè...
Però això ho han fet molta gent al llarg de la història.
Jo conec a Mozart i Fanny Mendelssohn. Jo són els dos que conec que ho fan. M'hauria agradat molt poder sentir alguna d'aquestes fantasies, d'aquests cànons fantasiosos, però no n'he trobat cap gravat. La veritat és que no n'he trobat cap. Una partitura sí que l'he trobat, però gravat no n'he trobat cap. Però és jo ho trobo, a l'hora de fer-ho, una bogeria. Eh? El que és capaç de fer una cosa així, per mi mereix el Premi Nobel. Però és una cosa que ja et dic. Jo no sé quan un ho fa, no sé com s'ho pot plantejar, per fer-ho. Eh? Però bueno, tot això era només per exemplificar una mica doncs, aquests dots. Aquests dots, sí, aquests dots virtuosos i de nen prodigi, i de nena prodigi en aquest cas, que tenia Fanny Mendelssohn. Com dèiem, a la seva estada a París es van formar amb aquests dos grans músics i ja ella també destacava molt com a intèrpret al piano i com a gran improvisadora. Eh? I es diu que ja amb 13 anys el regal que li va fer el seu pare el dia del seu aniversari va ser que li va fer un concert, bueno, un concert a la família, suposo que va ser no només el pare, sinó tothom, però va ser el seu...
Sí,
suposo que va deixar que els altres l'escoltessin, però va ser... Mira, ara sentirem un trosset d'aquesta peça i ara explico què és. Thank you. això és un fragment del clave ben temperat de Bach. Clave ben temperat, recordem, és aquella col·lecció de 24 preludis amb 12 tons, tots els 12 tons possibles, 12 majors i 12 menors, que per això són 24, que va escriure Bach per demostrar que afinant el clave d'aquella manera es podia tocar amb qualsevol to. No ens estenem ara, perquè això ara ja ho hem dit diverses vegades, eh? Abans s'afinava d'una altra manera els instruments de teclat i aquí Bach defensa el temperament de l'afinació. És una obra realment que requereix molt imaginativa, però alhora que requereix una gran dosis de dedicació i de virtuosisme. I aquest va ser el regal que li va fer Fanny Mendelssohn al seu pare quan ella tenia 13 anys. Això...
13,
Sí, i es diu que li va tocar els 24 preludis i fugues del clave ben temperat de dalt a baix, de memòria. Aquest va ser el regal que ella li va fer al seu pare. Bueno, bon regal,
Mare de Déu, que és un personatge tan orgullós, no?
Jo he visat quan hem començat el programa que parlàvem d'algú molt gran, molt important, Però important no perquè algú digui que és important, sinó important per tot el seu bagatge i per tot el que va fer i per tot com ho feia tot, Com pots veure, estem parlant d'algú que, personatges de l'època, personatges de la cultura berlinesa de l'època que la van conèixer, li van posar el sobrenom de la dona Mozart, de la Mozart del segle XIX. O sigui, la consideraven una nova Mozart.
Però és curiós, com després no arriben.
Clar, passen moltes coses i a Fanny Mendelssohn, que ara en parlarem, el que podria semblar una sort, en el fons va ser potser una mica una desgràcia, que és el fet de ser de família benestant. Perquè altres compositores que no eren d'una classe social tan afavorida van tenir més sort en quant a la seva promoció. Fins i tot, per exemple, Clara Wieck, que va ser després la dona és més coneguda com Clara Schumann, que va ser la dona de Robert Schumann, va tenir més sort i fins i tot li va donar un cop la família Mendelssohn li va donar un cop de mà, saps? Perquè era de família menys afavorida. Però què passava aquí? Que clar, que per un costat ella tenia, diríem que va poder gaudir d'una extraordinària formació, però per l'altre costat no va tenir la necessitat de treballar com a músic, no?
Clar,
potser si hagués tingut aquesta i dintre de la cultura benestant de la família, el pare considerava que el talent dels seus, com que no tenien la necessitat de treballar, perquè no tenien la necessitat de treballar, doncs no els hi calia que prostituïssin, com deia ell, en paraules del pare, prostituïssin el seu talent treballant o fent coses que no estaven a... que no els hi convenia, no? Que no estaven al...
No feia falta.
Que
es mengessin gripaus, no?
No, això mateix. Mira, no ho hagués sabut dir millor que ho has dit tu, saps? Per tant, doncs, per qüestions socials i el germà que era home, doncs el germà sí que va tenir un desenvolupament musical més públic, diríem, però... La noia, pel fet de ser noia i sobretot pel fet de ser família benestant, doncs no la va tenir tant. No vol dir que no tingués una extraordinària vida compositiva, Vull dir, hem dit que tenia més de 466 composicions,
Vull
dir que això no ho fa, no ho fa no. Qui vol, sinó...
Sinó
qui pot. Aquella frase que tant m'agrada a mi. Fanny Mendelssohn va cultivar molt el que se li deia, el que se li va, es va anomenar a l'època cançons sense paraules. S'ha d'entendre la denominació. El Lied, el que és la cançó alemanya, el Lied, que és un gènere on ja ho vam dir l'altre dia, on es desenvolupen moltes... on es fan moltes proves i on es desenvolupa molt l'harmonia i la música. Ella la va experimentar, però donant-li aquest mateix caire, però només instrumental. Mira, com que una imatge, o en aquest cas un so, val més que mil paraules, sentirem la propera peça i ara en parlem.
Què ens en pots dir d'aquesta...
Bé, això és una aquesta melodia on s'explota doncs, aquest estil lead, però sense paraules. Ella va tenir... hi va haver un pintor que es va enamorar d'ella, que era Hensel, no me recordo el nom de pila. De fet, a Fanny Mendelssohn se la coneix com a Fanny Mendelssohn o com a Fanny Hensel, com el seu nom de matrimoni. Aquest pintor, la família veia amb bons ulls la relació, però com que no tenia un bon modus vivendi, el van enviar a Roma a formar-se i una mica a adquirir una mica de prestigi. I és en aquesta època on Fanny desenvolupa aquest gènere, aquestes cançons, que són una mica lamentoses, no? Podríem dir, que és aquest amor llunyà, aquest amor que li falta, aquest enyor de la persona estimada, i aquí ella ens va donar grans moments musicals i grans moments de... Mira, ens sentirem un altre ara, que és el següent. Thank you. això és una fantasia per violoncel i piano, també una mica amb aquest caire. És d'aquesta època, i aquí ella va tenir una època molt, 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 molt fructífera. Bé, sembla que el temps, com sempre diem, oi, Albert?
Sí, no sé com dir-t'ho, però és així.
No em volies interrompre. Bé, exacte. Fanny Mendelssohn, jo ja vaig dir que amb un programa no en teníem prou. Vaig pensar que potser en dos, però jo que estic veient que potser seran tres. Però bueno, ja ho anirem fent. Sí que vull ara fer esment a un tema, per acabar, l'expliquem i llavors després sentirem un fragment. Sentirem ara un fragment de la Passió segons Sant Mateu. Sentirem el cor final. Ara quan ens despedim, és molt que acabem el programa, però ja ho anuncio, és el cor final de la Passió segons Sant Mateu de Bach. És un cor que jo el sentirem, el posarem quan ja no parlem perquè així la gent els oients el puguin sentir sense molèsties de veu per sobre, perquè és descarnat, és la mort de Crist, no? I és molt bonic. Però per què posarem això? Perquè te recordes que vam dir l'altre dia que hi havia vegades que hi havia obres que apareixien en un arxiu que havien estat perdudes perquè estaven mal classificades, no? Que quan s'han perdut una obra sabem, diem, no, però és que, oi, llavors va aparèixer, però clar, va aparèixer en un arxiu on hi havia moltes obres, algú l'havia classificat malament i un dia va aparèixer aquella obra allà i la gent no se'n recordava, saps? Això ho dèiem l'altre dia, em sembla, parlant d'una de les compositores de l'altre dia, no sé, de Sophie Gall, o de la Font Paradís, d'aquestes que havien aparegut unes obres seves o tal. Bé, doncs, se li ha atribuït a Félix Mendelssohn, però en realitat va ser feina dels dos germans, tant de Fanny com de Mendelssohn, el redescobriment de la Passió segons Sant Mateu de Bach. Mm-hmm. Aquesta passió estava perduda, s'havia perdut, i se sabia de l'existència. No és casualitat que es trobés, no és allò que dius, mira, un dia passaven per allà i ho van trobar, no. Ells sabien de l'existència d'aquesta obra, eren uns grans admiradors de Bach, tota la família, i ells, bueno, com dèiem, Fanny Mendelssohn tocava el regal que li feia seu pare, era Bach, no? I tenien gran devoció per Bach, i sabien de l'existència d'aquest oratori, però aquest oratori estava perdut. Però, a veure, totes les pistes apuntaven a que era fàcil que havia d'estar a Leipzig, a l'arxiu de Leipzig, amb la qual ells van iniciar una recerca, perdó, en aquest arxiu. I al final aquesta recerca seva doncs va donar fruits i finalment ells van trobar aquesta passió tan bonica i tan interessant de Bach que havia estat doncs més de 100 anys perdut. Com dic, no va ser casualitat, eh? De fet es va indagar un procés d'investigació que el van fer ells i va arribar aquí. Però és gràcies no a Félix Mendelssohn, sinó al binomi Fanny Félix Mendelssohn, que actualment doncs aquesta gran obra forma part del repertori internacional mundial del món de la música i ho seguirà sent perquè és una obra atemporal.
Doncs amb això haurem d'acabar.
Ens despedim i llavors posarem la música perquè els oients ho puguin sentir.
Que vagi bé.
Continuarem la setmana que ve amb aquest tema i res, fins la setmana que ve. Moltes gràcies.
Adéu.